De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Set minuts que passen de les 4 de la tarda. Es passa el dia fent Royal Salseo. Però l'autèntica reina és ella. Perquè, almenys a la premsa del cor, és periodista, presentadora, creadora de continguts digitals i ara també és escriptora, perquè d'aquí a no res publica la seva primera novel·la Soy Afrodita. Una comèdia mitològica que ens farà riure i que no ens deixarà indiferents. Vaja, una mica com ella. Avui, al cacau de les 4, ens el bevem sencer amb la comunicadora Núria Marín, que, per cert, ara ens està escoltant, i ja li diem We love you. Núria Marín, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Quina presentació, Mercè, més guai. Quin gust, no, venir aquí. Vindré cada setmana. Puc venir, mira, el dia que em va millor. Els dimarts em va bé. Els dimarts em va prou bé.
El dimarts és un dia prou bo. Jo no sé ara mateix, Núria, amb tota la gent que...
De cacau, dius, que hi ha molt de cacau.
Com tens? La teva agenda és un cacau ara mateix, o no?
Déu-n'hi-do, afortunadament, ostres. Afortunadament, però sí, tinc bastant cacau i benvingut sigui aquest tipus de cacau. La veritat és que sí, estic molt, molt feliç.
Hem de dir una cosa de Núria Marín, que li he dit a fora antena, i ho haig d'explicar també en antena, que Núria Marín aquest estiu, bueno, vam estar en converses, no ens coneixíem de res, i vaig dir, Núria, si em pots ajudar, i la Núria, sense conèixer, em va dir, per suposat, com vols que t'ajudi? Vull dir que... cosa que s'agraeix moltíssim.
Però et va servir d'alguna cosa?
I em va servir.
Que bé, doncs me n'alegro molt. No, perquè en aquesta professió hi ha prou difícil és i prou precària és i punyetera i crec que menys d'ajudar-nos entre nosaltres, a part que ens hem d'ajudar sempre. És que no m'ho plantejo.
No, i d'altra banda també és això que tu dius, que ens hem d'ajudar, intentar ajudar-nos sempre, no? Perquè hi ha prou feixuc que és aquest món i que també ara tu mateix deies, és que hi ha... quants canvis hi ha en la teva vida? Vull dir, uf, com has portat tu això dels canvis en general, a nivell laboral, Núria?
Mediaset. Bé, aviam, seré molt sincera, Jo, l'últim any, ja m'ensumava coses perquè no paraven de publicar-se coses i hi havia molt soroll, hi havia molts titulars i jo no puc dir que fos una sorpresa tot el que va passar, perquè jo crec que tots d'alguna manera ens veiem venir que hi havia, doncs hi havia molt de moviment, no? I llavors jo... estava molt mentalitzada, estava molt preparada pel que hagués de passar i em vaig limitar a viure el dia a dia tractant de no anticipar-me, perquè quan t'anticipes moltes vegades pateixes per avançat i pateixes dues vegades, no? Que sempre ens diuen no pensis en el que passarà, és inevitable, la gent ho fem, però intentava no fer-ho. I llavors el que vaig fer per intentar fugir del soroll i fugir una mica de tanta rumorologia i tanta història, doncs el que vaig fer va ser una mica buscar un univers en el que jo em pogués refugiar d'alguna manera, que va ser TikTok i la meva novel·la. I això és el que jo vaig fer. Jo tenia molt clar que el dia, si arribava el dia que passés el que ha passat, estaria preparada, tindria un o més plans B i ja està, perquè és que aquesta professió és així. Llavors el que tinc molt clar és que és una professió en la que has de diversificar, perquè si alguna cosa falla tinguis unes altres a les que et puguis agafar i ja està. I sóc una comunicadora nata, sempre trobaré un lloc on comunicar. Això passi el que passi.
Això està claríssim. Mira, anem a recordar res breument. A finals d'any, justament que deies que tancaves aquesta etapa de 6 anys al programa Socialité de Telecinco i t'acomiadaves d'aquesta manera.
Dar las gracias. Al final, uno se puede tomar las cosas con rabia, con enfado, pero yo quiero ser agradecida, dar las gracias, y si lo pongo todo en una balanza, lo que tengo muy claro es que lo que gana es lo positivo, porque es que intento pensar en cosas malas, y obviamente en todos los trabajos hay cosas malas, pero para mí lo positivo es lo que pesa más, me llevo muchísimo conmigo, es el momento de soltar. A veces hay que soltar para poder coger. Eso lo canta Frozen. En Frozen, let it go, suéltalo, suéltalo. Hay que soltar para poder coger. Y yo deciros a todos que me vais a tener para lo que vosotros necesitéis. Has dicho muy bien que este programa nace a partir de Cazamariposas.
Ay.
Y...
maco aquest moment.
Las mariposas lo que hacemos es volar y yo solo puedo decir que gracias y que a otra cosa mariposa.
Aquesta frase la tenia claríssima. O sigui, jo quan em vaig acomiadar de Cazamariposas acabava de llegir Las uvas de la ira i tenia molt clar, perquè a més aquell final de la novel·la, que és la meva novel·la preferida, us la recomano moltíssim, doncs encaixava molt amb el que va passar amb Cazamariposas. Jo sabia que quan acabés Cazamariposas tothom volaria a diferents llocs i d'aquesta manera l'esperit de Cazamariposas sobreviuria a partir de tota la gent de Cazamariposas, perquè és així. I sabia, per aquest final... no tenia cap cita literària a mà, i no sé per què vaig dir lo de Frozen, però va ser com mig conya, mig tal, perquè jo soc molt així en un moment tan difícil com aquell, jo volia fer una, pues, tenir un punt de frivolitat, i a part és que és un recurs mainstream, perquè tothom ha vist Frozen, tothom sap el que vull dir, i al final no val la pena aferrar-te. És que, clar, jo què faig? M'aferro un globus que ja està punxat.
No.
És que ja està punxat, aquest globus. Sí. És que, pues, del deixo anar i perquè n'agafaré més de globus, saps què vull dir? Ho tenia molt clar, i volia fer un comiat una mica fada, una mica així de fantasia. Jo anava vestida com si fos una fada, vaig fer deliberadament, amb purpurina...
Declaració d'intenció.
Brilli, sí. Total. Perquè jo no sé, o sigui, he tingut un canvi de mentalitat molt fort en l'últim any, perquè com que tot pintava d'una manera tirant a xungo, no sé per què, jo he buscat la llum i crec que l'he trobat. I jo volia pensar en clau d'abundància, saps? Jo desitjo, o sigui, en aquell moment és, me'n vaig en pau, us desitjo el millor del món, perquè... si penses en abundància, tu reps abundància. Saps què vull dir?
Sí,
i
home.
Si a tothom li va bé, a mi també em va bé. I ja està, hi ha altra cosa mariposa. I jo ja estic, mira, estic ja superliada, està. Ja.
És que és això. Vull dir que, no, que aquest canvi d'aquest... perquè no, s'ha explicat que no va ser decisió teva, però que potser és el que tu dius, que et podies haver quedat el temps que sigui fins a on et porti el vent.
Clar.
No? Però que a vegades amb aquests girs i aquests canvis s'han d'afrontar. Bueno, jo estic totalment d'acord,
clar,
eh?
Clar, i de vegades, pues qui sap, a lo millor d'aquí un any dic, ostres, doncs en el fons, pues a lo millor m'ha anat superbé, o sigui, aviam, tant de bo m'hagués pogut estalviar el patiment, clar que sí, no? Però qui sap, la vida dona molts toms i bé, ara per començar no he d'agafar l'AVE els divendres al vespre i tornar el diumenge a la tarda. A veure, també recuperar una mica de vida també està bé. Saps?
Com ho has portat, això, doncs, de combinar-ho? Perquè tela, eh?
Han sigut 2 anys sense pràcticament oci, sense pràcticament vida personal, perquè, clar, de dilluns a divendres m'anava liant amb coses, que si el TikTok, que si col·laboracions, que si això, que si la novel·la... Que... Llavors, clar, de dilluns a divendres estava sempre liada i arribava el divendres, que anava el CrossFit al matí, i tothom deia, vinga, va, que és l'últim entrenament de la setmana i aneu de cap de setmana, jo pensant, la mare que va parir, si a les 5 agafo l'AVE i me'n vaig cap a Madrid, i a l'AVE ja... aprofitant, perquè clar, l'AVE ha fet la novel·la, aprofitant per escriure la novel·la, que tenia el temps super mil·limetrat. Després arribava a l'hotel, gravava 2 TikToks a les 10 a sopar, ja després l'endemà a Socialité fins a les 3, anava a l'hotel, com estava maquillada, s'aprofitava per gravar TikToks, i llavors tota la tarda fent TikToks fins a les 10, 10 i mitja de la nit. L'endemà, igual. I llavors, clar, arribava el diumenge a casa a les 7 i pico, com que anava maquillada, aprofita, abans de saludar el meu nòvio, deixa'm un moment que gravo 2 TikToks i així ja ho tinc fet, i em desmaquillo, i així ja empalmàvem dilluns, que no sabia molt bé on estava. On estava jo.
Clar.
Sí.
I on estava la Núria Marín en aquell moment?
Clar, és que deia... Per exemple, em vaig trobar aquest estiu que volien anar a veure Barbie i Oppenheimer, ¿vale? I no trobava el moment. No sabia quan anar al cine. Mm. I em vaig tenir com una conversa amb mi mateixa a Madrid. Parlo molt sola perquè he passat molt temps sola. Clar, és que jo m'he acostumat a estar sola, però a un nivell que no sé si és saludable. I llavors m'havia d'obligar... Pues ara te'n vas al cine i vas a veure aquesta pel·li, i si te'n vas sola,
tu.
És igual, vas i ho fas per tu, i et compres unes xutxes i aquesta estona és per tu, perquè és que si no, que si el llibre, que si TikTok, que si no sé, que és molt guai, però al final és que vas com... La meva vida era un Excel. I bueno, però estic molt contenta perquè em va servir molt per aïllar-me de tot el soroll i mira, han sortit coses molt bones de tot això. La novel·la surt el 21 de febrer i el TikTok...
Ja, surt la novel·la?
Sí, mira, m'acaben d'enviar abans de venir aquí la portada, la contraportada, com
què?
Queda la faixa. És tan guai. A part, m'han fet unes fotos que surto tan guapa. Buah, és que dic, tio, però que guapa, no? O sigui, és molt guai. I jo crec que la gent no s'espera el tipus de novel·la que he fet.
Perquè, o sigui, clar, tu què creus? Si explica'ns una mica, fins on es pugui explicar.
Clar, t'explico.
Soy Afrodita.
Mira, Soy Afrodita va d'una noia que es diu Paula, que és una cafre de la vida.
Això
molt
ja ho
cafre.
Té la nostra Paula,
sí, també.
Mira,
tu tens Paula? A veure si identifiques Paula amb això.
I és una cafre.
Però et va malament amb l'amor, Paula?
Bueno...
Regulinxi, bueno, doncs la Paula enxampa el seu nòvio ficant-li les banyes,
sí.
I llavors just allò que té un viatge a les Illes Gregues, un creuer, i clar, no se n'anirà amb aquest noi, se'n va amb una amiga. I al temple d'Apolo es troba amb l'oracle, ¿vale? I li diu que és la reencarnació d'Afrodita. Llavors ella, clar, no s'ho creu, té el síndrome de la impostora i llavors ha de comprovar que, doncs, que efectivament és Afrodita, i li van passant un munt de coses molt disparatades, però molt disparatades, i es va trobant amb diferents déus grecs reencarnats. Mm. I amb gent famosa a la novel·la, ah, que potser us recorden
algú.
Mm. O sigui, hi ha molts ous de Pasqua a la novel·la.
Bona aquesta.
Sí.
Que hem d'anar descobrint, sí, a veure qui...
O qui creieu que és, ah, o amb qui creieu que s'han inspirat, sí, aquests personatges. Però és en clau de comèdia. Oh, és que ha estat tan guai escriure-ho.
I mira, ara t'ho anava a preguntar, sí, perquè dius, clar, ens has explicat aquesta novel·la, o sigui, s'ha escrit a l'AVE.
Mira, s'ha escrit en tres llocs molt importants. A Fuerteventura, que en unes vacances de 15 dies que va ser a full escrivint, o sigui, no vaig fer ni una migdiada, o sigui, les meves vacances van ser escriure...
No van ser vacances, Núria.
No, però és que jo sóc superdisciplinada. O sigui, jo sí, semblo lo millor molt esbojarrada i això, però és que sóc superdisciplinada, però a un nivell... O sigui, sóc molt esgotadora. O sigui, pots preguntar a la gent de caza mariposas, tothom m'estimava molt, però sóc esgotadora i molt, molt de disciplina i molt quadriculada. I llavors vaig escriure a Fuerteventura les vacances... a l'AVE i a l'Hotel Villamadrid de Madrid.
Que era la teva segona residència.
La meva segona residència. A part, clar, em passava que si quedava amb gent de la tele allà a Madrid, sortia tota l'estona el tema de los rumores i què va passar i què va passar. Llavors un dia vaig dir, no vull quedar amb ningú.
Prou.
Però ja està, però en plan terapèutic, saps? En plan, mira, tanco aquí l'hotel, anaves tot el dia bevent te verd, em passava el dia pixant i escrivint la novel·la. I ja està.
Perquè, i tu has tingut, és curiós això que expliques, no? Perquè, clar, com ens hem d'imaginar la vida, perquè de ser periodista de premsa del cor, perquè és viure constantment de rumors, que has d'estar, sí, amb aquesta antena posada 24 hores, no, Núria? O
sí.
Com ho vius tu, això?
El que passa és que jo em considero una periodista del cor una mica típica, perquè jo estic més còmoda amb l'anàlisi, la reflexió i fins i tot l'explicar les coses de manera còmica i divertida, que no pas amb el donar exclusives o tal, que me n'arriben, no? Però jo em considero més de buscar l'enfoc que potser no ha vist ningú o de fixar-me en el detall que no s'ha fixat ningú, més cap a aquesta banda, més de la premsa del cor com a entreteniment, més que com a informació, notícia, i busco el bombazo.
Perquè això creus que com... O sigui, ho hem arribat a entendre, això, que moltes vegades, no?, està com menys tinguda la premsa del cor, no?, justament perquè...
Sí, però jo crec que cada vegada menys, eh? Jo crec que també s'ha reivindicat molt el lloc de la premsa del cor, jo crec que també la manera d'enfocar-la també és molt important, saps? O sigui, no és el mateix, jo què sé, per exemple, en el meu cas, el meu TikTok és molt humor i molt anàlisi i molt t'explico històries i et dono context, no? I a lo millor t'ajudo a entendre per què és famosa aquesta persona. I jo crec que en aquest sentit a la gent li agrada, perquè a mi moltes hi va una influencer molt famosa, la Carolina Moura, que va proposar que em nominessin a los premios com a mejor divulgadora. Jo, divulgadora? O sigui, fixa't, al meu TikTok. O sigui, que hi ha gent que ho veu d'una altra manera.
Clar, ara estava pensant, perquè la Núria Marín ha passat per Caza Mariposa, Socialité, que són productes de la fàbrica de la,
sí,
tele. Una de les productores més importants de l'àmbit audiovisual, amb programes com Sálvame, Viajando con Chester, Todo es Mentira, entre d'altres. Ha estat per tu una bona escola, Núria? O sigui, com ho recordes? Què t'emportes?
Bueno, és que la fàbrica... És que jo soc noia fàbrica total. O sigui, la fàbrica
Mira,
de la
fàbrica,
tele...
Fabricació pròpia.
Sí, és que, a veure, jo... La fàbrica de la tele, quan van obrir la delegació a Barcelona... Que
vas dir,
quatre...
com va començar això?
Bueno, doncs és que jo ja coneixia l'Òscar Cornejo de la... Perquè l'Òscar Cornejo em va fer el meu primer càsting de la vida. O sigui, va ser una cosa còsmica. Quan jo vaig sortir de la carrera, em va fer un càsting i em va agafar perquè ja estava arrencant. Ell en aquell moment era director de La Quia i Tomate i estava arrencant un projecte a City TV, però és que fa molts anys, això.
Molts anys.
És que fa el millor 20
sí,
i algo. 20.
Sí.
I em va fer un càsting i em va contractar. Llavors vam estar treballant plegats i després, bueno, aquest projecte va durar 3 o 4 mesos, va acabar, i jo em vaig anar a treballar a la Superpop. I després vam coincidir a una festa d'aniversari. Ai, doncs mira, si tens alguna cosa, no sé què, i el cap de no res em va trucar perquè obria delegació a Barcelona i va haver una delegació aquí. Vam estar doncs fins ara, treballant junts, i he fet molts projectes. He fet de tot a la fàbrica de la tele, de tot, de tot, de tot, de tot, i... És que és ha sigut una superescola, super. És que, a part, és un lloc on pots fer moltes coses. Si jo he vist gent que potser ja estava cansada de fer una cosa, doncs
anava a parlar.
Sí, hi havia molta mobilitat. De, escolta, mira, em ve de gust provar això, tal. Sí, molt guai.
I clar, va dir una llarga temporada que la Núria Marín la vam poder veure presentant Sálvame.
Ha llegado el momento. La nueva presentadora de los viernes de Sálvame tiene nombre y apellidos. Va a bajar esas escaleras y se llama... ¡Nuria Marín!
Arremangada. Estàs nerviosa? Estàs nerviosa? Com el recordes, aquest moment? Perquè jo estaria, però tremolant de dalt
a
baix.
A veure, clar, estava nerviosa més que res perquè... Perquè jo havia rajat dels col·laboradors de Sálvame a Cazamariposas tota l'estona. Clar, jo em passava el dia rajant d'ells. Jo era com la, mira, tot el rato punyetera. Però clar, ells, això, o sigui, quan jo estava a Cazamariposas era una cosa, però quan estava allà, com que, vale, ara és la Núria Sálvame. No, en cap moment em van fer cap putada ni res, saps? Em van acollir superbé. I nervis aquest dia que heu posat, no, perquè aquest dia va ser com la presentació... Mm-hmm. I l'endemà sí que ja vaig presentar tot el programa i aquell dia sí que vaig tenir un episodi intestinal complicat que vaig patir per la meva
per
vida.
Per la integritat física. Però ho vas fer, vas superar-ho.
Sí. Un cop ja dins del plató, ja a part... que vaig parlar amb David Valldeperes uns dies abans i em va dir... Ah, quan em van dir que venies tu, vaig dir... Ah, doncs estic supertranquil. I va ser una frase... Saps aquelles frases clic?
Sí, que et fan com tranquil·litat,
sí,
calma, pau,
sí,
no?
Sí. I llavors tota l'estona em venia aquesta frase al cap i estava com super... Supertranquil·la. Com sí. Perquè sabia que confiaven en mi, saps? I llavors, quan sents que confien en tu, doncs mira, llavors ja el primer dia ja em vaig tirar a terra, ja tal, i va
mira,
ser
que dius tirar a terra. Avui és l'Internacional de la Croqueta.
I
clar, jo vull pensant, hem pensat amb la Mila,
sí,
amb aquelles croquetes màgiques, no? Que,
sí.
No sé, tu vas tenir l'oportunitat de viure alguna croqueta amb la Mila?
Sí. I crec que potser em van fer algunes juntes. De fet, la Mila...
Molt probablement, no?
No, no ens portàvem gaire bé, la Mila i jo, eh? Al principi, quan jo vaig començar a presentar Sálvame, teníem... Perquè, clar, ens havíem barallat moltes vegades, quan estava jo al Cazamariposas, i, bueno, unes bronques. I després, al Sálvame, poc a poc, ja, superbon rotllo. O sigui, és un rotllo molt familiar.
Clar, perquè això des de fora, moltes vegades, que t'ho hauran preguntat moltes vegades, no? Ens ho imaginem com que està guionitzat, com que cada un fa un paper. Fins a quin punt són naturals, no? Com sorgeixen les trames?
No, pues orgànicament, naturalment. O sigui, és com una família, és com si ara amb la teva família t'ajuntessis tota l'estona, saps? I llavors hi ha aquells conflictes que són de família, però que saps que no van més enllà de... que s'acabarà arreglant, saps? Perquè potser tu et baralles amb un germà teu o amb una germana, però ve un altre de fora i li diu alguna cosa i dius... Jo sí, saps allò dels teus en... pots dir, però no em vols sentir. Doncs pues em Sálvame era una mica això.
Per tant, era una família.
Total. És una família. Sempre serà una família. Igual que la de Cazamar. Hi ha coses que no es poden... Hi ha llaços que mai... Són invisibles, però mai es trenquen.
Heu continuat quedant i...
Ja han quedat des de Sálvame. El que passa és que jo estic aquí a Barcelona, però fixa't, han fet el reality per Netflix, que ara d'aquí no recomençarà també els capítols que queden per emetre, a Mèxic, i és que tothom té molt contacte.
Escolta, t'ha agradat el reality?
Sí, he rigut molt. És que saps què passa? Jo tenia la sensació de com si veiés gent de la meva família. Com si els haguessin fet un vídeo, saps? A la gent de la meva família, ja. Dic, ai, mira, quina gràcia, sí. És que és la família de molta gent.
Sí.
És que és així. Molta gent els sent la seva família.
Parlant de famílies, les famílies reials,
Núria,
perquè tu les segueixes, t'encanta aquest món.
De sempre. Sí, de sempre, sí, m'he llegit les biografies, bueno, de reis i reines i princeses, i m'encanta, perquè és que pots conèixer moltes coses sobre la història, la política, o sigui, és que hi ha una barreja perfecta, perquè a mi m'agrada molt la política, m'agrada molt
barrejar... T'agrada molt la política?
Molt, m'agrada molt el salseo de la política, i n'hi ha molt de salseo a la política.
Escolta, i poc se'n parla, trobo.
No, gens, o sigui, jo vull saber quins tucu-tucu-tacataca hi ha al Congrés.
Clar.
Hi ha gent que s'ha de desfogar d'alguna manera. I amb lo barates que estan les begudes al Congrés, allà es deuen fer uns afterwork allà superinteressants, saps què vull dir? I clar, pots aprendre moltes coses, no? Pues, no sé, de cop i volta, doncs, quan, si emperatriz, jo què sé, doncs, clar, perquè hi haguessin bones relacions amb Hongria, tal, i deia, clar, és que es va liar amb un ambaixador, no sé què, aquestes coses, això és el que m'agrada.
Sí, en aquesta vidilla, no? Sí. I a part, últimament, un dels teus últims posts que vaig veure, dic, ui, la Núria, que ha explicat tots els detalls de la festa de la, de la, de la Leonor.
Saps que m'he guardat coses.
Oh!
M'he guardat coses perquè considero... Per exemple,
sí, saps més coses d'aquesta sortida. És... Clar, és que això és un altre, eh?
Sí, a veure, és que jo crec que hi ha coses que ella té dret... A veure, primer que jo no les he vist i me les han explicat i jo només puc explicar el que realment puc provar, que és que jo tinc una foto d'ella dins de la discoteca Parros, la foto no l'he ensenyat perquè, a part, surgent molt en primer pla, que no la vull ensenyar i no cal, però em serveix per ratificar que això ha passat, que la festa ha existit, però després ja doncs, puc descriure com anava vestida, puc descriure doncs, quin pentinat portava, però hi ha coses que després la gent va explicant i després es fa una mica el telèfon escatxarrado.
Sí.
Que jo crec que ella també té dret a que determinades coses li passin, saps? I que no cal, que tampoc em sembla tan important a nivell informatiu. A part, que a mi, és que és molt cursi el que diré, però a mi la Leonor i la Sofia m'han regalat, m'han ajudat a generar una comunitat tan guai, saps, de gent que d'alguna manera hi ha coses que jo, si jo hagués estat amb ella i ho hagués viscut amb ella de primera mà, és una altra cosa, però és que jo no puc dir 100% ha passat això. Llavors hi ha coses que m'estimo més no dir-les perquè no les tinc corroborades i a part, quina necessitat, saps?
Clar, Núria, per això és molt interessant el que planteges, no? Fins a quin punt també pot donar aquesta percepció a vegades que diuen que la premsa rosa va fer mal o va fer, saps, aquest punt. Com ho vius tu, això?
És que fins a cert punt, o sigui, a veure, aquí la notícia quina és? Per mi què és lo interessant? Per mi lo interessant és com ho fa la Leonor per sortir de festa. Pot sortir de festa com una persona normal? Jo em plantejo això més enllà del salseo, no? O sigui, doncs ha d'anar amb escolta, amb seguretat. Els companys, al final, tampoc acaben de gaudir de la festa perquè al final quasi fan més de guardaespatlles que d'amics. Saps què vull dir? O m'interessa saber com entra, com surt, si hi ha un control del perímetre abans de que ella arribi a la discoteca, si pot, jo què sé, com se'n va, com arriba, si va amb taxi, si va amb cotxe... Doncs aquestes coses són les que em fan gràcia.
Et fan com la vidilla.
Sí,
no?
Sí, sí.
I ara tu parlaves també d'aquesta comunitat que s'ha creat al teu compte de TikTok. Et tu esperaves aquest boom?
No, què va.
Perquè ha estat un boom...
Que va. O sigui, no m'esperava gens. A part que em reconeix molta gent jove, perquè, clar, abans em reconeixia gent a lo millor de, pues, de més edat, però ara, clar, amb el TikTok he arribat a un públic molt jove que abans no em veia, que no mira la tele. I, clar, llavors ara de cop i volta és com que em sentia com més transversal, saps? Llavors, clar, però jo no m'ho esperava. O sigui, això ha sigut una cosa que ha anat creixent, que s'ha anat fent gran, i també crec que tens una responsabilitat. A part, jo... També quan vaig començar a fer TikTok, també estava presentant a Telecinco. Jo no puc, com altra gent que fa cotilleo o salseo, perquè jo tampoc, a veure, no sé si ho qualificaria de cotilleo el que jo faig, però pot dir qualsevol cosa.
Altra, sí.
Ostres, és que jo tinc una imatge, saps? No puc donar per que això ha passat. Vull dir, no...
Però fixa't, Núria, perquè és interessant. En els últims anys, el sector de la comunicació està vivint un canvi de paradigma que fa molts comunicadors que es donen a conèixer a través de les xarxes socials i després passen a la televisió.
Sí.
Però tu has fet el salt a l'inversa, no?
Sí.
O sigui, estaves en el món de la tele i de cop i volta entres en el món de les xarxes, no?
Sí, és que jo crec que hi ha una mica de prejudici, sobretot de la gent que ja tenim més de 40, com de... Ui, jo ara em faré TikToker? I dius, i per què no? O sigui, jo crec que hi ha gent que té molta gràcia per fer-ho i no ho fa perquè es pensa que no és per la seva franja d'edat o perquè no li dona la importància que té en realitat, i jo crec que els que ens dediquem a la comunicació hem d'estar. No dic que tothom es posi a crear contingut, però sí que crec que tothom ha de tenir un perfil de TikTok, encara que sigui per mirar i per veure què s'hi cou, quin tipus de llenguatge es fa servir, quins recursos de grafisme, perquè dona moltes idees a l'hora de treballar, a l'hora d'expressar-nos. O sigui, ara la gent... Mira el Gerard Piqué, que hi és, que ha sigut. Els partits de la Kings League, quan duren? Duren molt menys que un partit normal, perquè la gent ja no aguanta un partit de futbol seguit. La gent ja diu, escolta...
Bueno, necessita ja la informació com, no? Amb clips, diguéssim,
exacte,
en el temps que puguis consumir-ho.
Doncs això és igual. La gent, a lo millor, no vol veure la tele un programa 4 hores perquè s'estima més estar fent scroll i veure, doncs... És que hi ha gent que es mira pel·lis pel TikTok a trossets.
Sí. O programes, no?
Sí,
cada cop i volta. Parlant de programes, Núria, perquè també tens el... És que, clar, sí. Núria Marín, vull dir... Jo no vull veure la teva agenda. Tens el teu propi podcast podcast de sí. Royal Salseo. Estàs a punt de ser un nou programa 3CAT?
Sí, el Love Cost. Ai, és tan guai, us agradarà tant.
Per persones que es vulguin enamorar,
sí.
Quan estreneu?
Doncs estem a punt, no tenim data, però serà d'aquí molt poc.
Sí.
Estem en fase d'edició, s'estan editant els programes, ja n'he vist dos. Són molt guais.
Sí? T'agrada?
Molt, m'agraden molt. Molt, a part que és que són molt divertits, molt divertits, el càsting és brutal, la gent que ha vingut al programa s'ha entregat a tope, hem tingut gent molt guai, és que tenim gent molt guai a Catalunya, eh? I som, els catalans, déu-n'hi-do, som molt romàntics, però també som punyeteros, eh? Ja veureu, perquè Love Cost no és un programa de cites a l'ús, pot passar qualsevol cosa.
Escolta, no, i està bé que ho parli això, perquè si no m'equivoco, això si ho vols explicar, mira, ara jo ho faré, sí. Perquè tu portes, quants anys portes a la teva parella?
Jo porto, mira, ara el 22 de febrer, l'endemà de que surti la novel·la, fem 23 anys. Hola! És que he flipat jo i tot. 23 anys. Clar, però jo tinc...
Núria, tu ets molt jove, o sigui...
Tinc 42, eh? El que passa és que jo em cuido molt, eh?
Quan?
No, jo em cuido molt. O sigui,
quan et cuides molt?
Jo, a part, ser guapa és una feinada. O sigui, jo sempre li dic al meu nòvio.
Tu ets de manera
ser guapa
natural.
És tan difícil. No, però, a veure, jo em cuido. I vaig al centre d'estètica a fer-me tractaments, cremes, em gasto molts diners en cosmètica, alimentació saludable, dormir les hores... Sí, em cuido.
Clar, llavors no et volia preguntar, dius 23 anys, no?, amb la teva parella. I d'alguna manera que no sé si també has portat bé que es parli de la teva parella, això.
Però no se n'ha parlat molt, eh? Jo la meva vida privada l'he deixat molt al marge, o sigui, he aconseguit fer contingut digital, que moltes vegades m'ho he plantejat, no? O sigui, que fer contingut digital, jo sé que tindria molts més seguidors a Instagram si ensenyés a la meva parella, si em quedés embarassada o em casés i compartís, tot això. Si tot això ho compartís, doncs tindria molts més seguidors. Però hi ha coses que vull que siguin per mi, perquè a part no sé com em podria afectar que la gent jutgés sobre determinades coses de la meva vida personal. Llavors no vull córrer cap risc, perquè la gent és... Hi ha gent, no tothom, eh? Però n'hi ha que són cruels. I passa una cosa molt curiosa que m'agradaria treballar-ho, que és que potser reps 10 comentaris superguais i un de dolent. I no sé per què el dolent sempre és el que afecta més i el que fa més cas.
I per què creus que passa això?
Doncs és que no ho sé. No sé per què és. És que perquè no és just. Perquè l'altre dia una noia em deia... Perquè vaig contestar un missatge públicament d'una noia que em va dir una cosa molt desagradable. Mm. I una noia em va escriure per privat i em va dir... Jo sempre et dic coses boniques i a mi no m'ho publiques. I vaig pensar, tia, tens tota la raó. Mm. Tens tota la raó. Però clar, perquè l'emoció és molt diferent, saps? No sé per què, potser la ferida és com... No sé, com afecta molt més. I ho intento treballar, perquè els que es mereixen més atenció són els que s'esforcen en dir-te una cosa positiva i no una cosa negativa.
Raó. Tens raó això que tu dius, no? De que moltes vegades per un comentari que hi hagi dolent ja és que t'ho tira tot per l'aire.
Bueno,
no?
Però mira, un exemple. Les ressenyes de Google. Tu busques un hotel per anar de vacances a París i mires les ressenyes de Google o de TripAdvisor o el que sigui i té 5 comentaris bons, però n'hi ha un que diu per la nit se sentien els veïns i estava brut. I és que potser va tenir mala sort, aquella persona té uns estàndards de qualitat fora de lo normal, i és que et quedes amb aquell comentari i no vas a l'hotel.
4 minuts que passen de 4:45 de la tarda.
Hem acabat?
Ja està. Però és que fem una cosa... Mira, acabem amb el primer tall que hem posat de la Núria. Paula, el tens? Vinga. No, el socialitat... No, ja hem buscat de l'altre, el que tu m'estaves dient abans. Va, veus amb la Paula i ens ja tenim aquesta connexió.
¿Cuál sería la exclusiva que te gustaría dar verano?
Uy, es que la que quiero dar, la que me gustaría dar, clarísimo. No se puede ni decir.
Ah. Aquí se dice todo, ¿eh?
Una separación muy real.
No pide nada.
Bueno, a veure, hi ha rumors i coses. El que passa és que jo crec que hi ha molt de soroll ara. Ah. I em fa una mica de ràbia que es faci servir la vida íntima de la Letícia per fotre la institució. Que mira, la institució a mi em sembla molt bé que s'obri el debat, monarquia sí, monarquia no, però no a partir de la vida privada de la Letícia, que ni tan sols és royal de cuna, saps què vull dir? No li podem exigir uns estàndards de qualitat
Jo crec que els que són de cuna, que ho han heretat i no han fet cap mèrit per estar on estan, sí que em sembla bé exigir excel·lència.
Sí.
Però la que ve de fora, tot el que va fer abans, és que ja no sabia que seria reina, saps què vull dir? És que a mi tant me fot si ha anat al llit amb aquest o amb l'altre, és que m'és igual. Però o sigui, va, és que tant me fot. Però crec que s'està jugant molt brut i des del masclisme amb la Letícia.
Bueno, veurem a veure què passa.
Que em facin infanta.
Voldries infanta?
Ho vendré a explicar aquí a Ràdio Estel quan
favor.
Sigui infanta d'Espanya. No, però que, a veure, a prendre un cacaulat doble cacao a Zarzuela sí que m'hi podrien convidar, eh?
Petició feta. Perdona, és que la podeu veure, també l'està passant, si no m'equivoco.
També que... els dimecres. Bueno, aquesta setmana anem el divendres.
Ah.
Aquesta setmana el divendres, que ara me'n vaig a fer el guió, perquè he tingut una idea molt guai venir cap aquí.
T'has infinat, m'agrada això. Vull dir que per Ràdio Estel, algun desig per complir aquest 2024, Núria?
Doncs mira, m'agradaria que Soy Afrodita sigui un best-seller i que sigui molt més que una novel·la, que ho deixo, tant de bo.
Primer la llegirem.
A veure, ja em direu què us sembla.
21 de febrer, Soy Afrodita, Núria Marín. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dimarts és moment de mirar enrere amb el retrovisor de la Candela Figueres. Candela, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, què tal?
I avui posem la mirada a l'espai.
Sí, perquè els humans tenim com una obsessió ancestral en saber què hi ha allà fora, a l'espai. Si hi ha humans, si hi ha planetes, si hi ha humans en forma de planetes, que també estaria bé. La veritat és que només tenim uns quants quilòmetres de l'univers una miqueta controlats, però en canvi tenim supercontrolat, malament no, seria que no ho tinguéssim, tot el que hem enviat a l'espai per donar a conèixer doncs, la humanitat possible extraterrestres.
Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.
De fet, fa una setmaneta el nostre astrofísic químic quàntic i divulgador científic de referència, el Joan Anton Català, ens explicava que s'havia alairat direcció a la Lluna una missió que portava, entre altres coses, restes humanes, cendres i ADN, i això ha aixecat força polèmica. Així que avui us porto un recull de tot el que els humans hem anat deixant a l'espai per accident o per voluntat, perquè a vegades un descuit.
Sí,
dius, què t'has deixat? Oi, pues mira, m'he deixat en l'espai la cartera, jo què sé. I bé, en el fons són el nostre llegat com a humanitat, que estem estem deixant a l'espai. Que també us dic, si hi ha algú allà fora amb una mica de seny, seni, com diuen els castellans, jo crec que no venen mai a la Terra de visita.
Mira,
ja,
posar,
ja t'ho explico,
Què et sembla si avui hem convidat el Francisco, que també és un home de seny,
sí,
aquí al retrovisor?
Em sembla bé.
O extraterrestre.
O extraterrestre, també,
Depèn del que em demaneu. Què vols que sigui, Mercè?
El que tu aconsegueixis.
Home de seny,
llibertat. Aquí, llibertat. Amb aquest retrovisor que avui ens presenta la Candela, per tant, no? Aquells objectes que hem enviat...
Coses que hem enviat allà dalt o que ens hem deixat, voluntàriament o involuntàriament. Us parlava de la Lluna, no? Que hi hem enviat cendres i restes d'ADN, que ho, bueno, jo no ho he comentat, però ho va explicar bé la setmana passada en Joan Anton Català. Doncs seguim a la Lluna, perquè quan l'home hi va allunar, per primer cop, el 20 de juliol del 69, a part de fer un gran pas per la humanitat, Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins també van fer unes petites caques per la posteritat. Caca de la vaca, no? Era caca humana?
No sé, no saps el que has fet, Candela, mateix.
He obert una capsa.
Freno demà, Mercè.
Has fet a un home feliç?
Sí, això és veritat.
Doncs escolta'm, si era tan fàcil fer-te feliç, i t'ha dat molt.
Imagina't.
Doncs mira, en concret van fer... A veure si et faré més feliç, Uri. En concret en van fer 96 de caques i totes ben guardadetes en bosses com les que us he adjuntat en una fotografia, però pels qui no ho veieu, és una bossa com de plàstic, com aquestes dels gossos, però per humans. Sí. I a més, doncs, que la podies tancar bé, quedava ben hermètica. En algunes de bosses també hi havia... Doncs altres coses que poden sortir pels orificis humans. Sí, no, les disposicions són les caques, però a part també hi ha orina, vomiteres, bé, coses d'aquestes. Bé, un regalàs pels extraterrestres que les trobin. Vull dir, tu vas allà i dius, ai, mira que regalo.
Això ho van deixar allà, no s'ho van entornar a la Terra?
Ho van deixar allà. En realitat, totes les caques no eren només... vull dir, eren dels tres astronautes, no va ser un que va estar allà només. No, és dels tres.
Sí, ho van deixar allà.
I a part també eren... Doncs
tot, no, però tenia una funció. I a part, perdó, no només era d'ells tres, sinó que hi van haver més expedicions per allà. Vull dir que també en devien tirar alguna per allà. Bueno, al final, tot tenia un argument científic. Sí, home, perquè volíem veure què passava amb ella.
Calla.
Volíem veure què passava amb ella.
Clar.
Si d'allà en sortia vida, al cap d'un temps. Perquè, clar, el 55% de la caca humana està composada per bacteris.
Sí, clar.
Llavors pensaven, a veure què passa. Si d'aquí uns anys tornem a la Lluna i obrim aquí, potser trobem uns animalons. O, per contra, la radiació i les temperatures extremes ho han desintegrat tot i aquí ja no trobem absolutament res.
Tota la pinta.
Bé, doncs si mai l'home torna a la Lluna i algun valent, perquè això has de ser molt valent, per obrir aquestes bosses, doncs...
Això és pitjor que el bolquer de la Marina, eh?
T'ho asseguro.
Que ens ho expliquin. En tot cas, jo des d'aquí ja, en els futurs astronautes que hagin d'obrir aquestes bosses que es van deixar a la Lluna, el meu condol, el meu pèsam...
En principi van amb casc.
Sí.
Ja, no te'n refies,
no te'n refies
que
mai.
Que no acabi de tancar bé allò i...
No te'n refies mai. Però no tot el que corre per l'espai dels humans és tan merdós,
mai millor dit.
També tenim bitllets per allà perduts. Quartos.
Què dius ara?
Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
La reina dels bitllets. Ara sí que en deu tocar la Rossi de bitllets, perquè, bueno...
Ui, tant que li toca, sí.
Aquesta és famosíssima,
home,
ja, eh?
Home,
serà, és la reina. Ara sentíem la reina de la premsa rosa de Catalunya, doncs ella és la reina dels bitllets. El que us deia, un feix de bitllets de $2 corre per l'espai, tot suelto, que els tripulants de l'Apolo 15 es van emportar amb l'intenció de signar... O sigui, ells...
A veure.
Dius, tenim expedició a la Lluna, sí. Què fem? Va, ens emportem uns bitlletets de $2, arribem allà, els signem a la Lluna...
Molt bona.
Els tornem i després els subestem a un preu que faran tornar
quins
bojos...
Visionaris. Als...
Visionaris? Visionaris si no te'ls descuides a la Lluna. Perquè se'ls van deixar.
No, se'ls van deixar.
Se'ls van deixar. A veure, no es van deixar una fortuna, però sí que no van guanyar mai la fortuna que haurien pogut guanyar un cop aterressin.
No pots estar per tot, realment.
No pots estar.
Has de conduir naus, allunar i més firmar bitllets allà.
Sí, sí. No, és que a més tenen molta feina quan arriben allà. Vull dir que nosaltres ens fixem amb el passet aquell que van fer i amb les cacones, però que allà en van fer moltes més de coses. Més coses. També hi tenim viatjant per l'espai música. De grups de tots els temps, com per exemple els Beatles. Ja. Al febrer del 2008, la NASA va utilitzar la seva Deep Space Network, que és com una xarxa internacional d'antenes de ràdio que donen suport a missions interplanetàries de naus espacials.
Molts pirulis de Collserola.
Molts pirulis de Collserola.
Tot arreu.
I connectant... El que no sabem que es pot connectar, allò ho connecta, val? Doncs hi va enviar per allà la cançó Across the Universe dels Beatles, que és aquesta que esteu sentint. Per tot l'univers se sentien els de Liverpool. Que jo crec que això és la... Home. Com a músic, és el màxim que pots aspirar, que et senti tot l'univers.
I segurament és el millor que pots aportar a la galàxia i a l'univers.
Home.
Els Beatles.
T'ho diràs.
Home, de tot el que m'ha aportat, el que estàs dient ara mateix...
Tu et quedaries amb els Beatles?
Home, del que...
Entre deposicions
i monedes...
I deixar-te bitllets de...
No, de música. A qui enviaries?
És que ara...
La cosa més representativa de la història de la música popular... Són els Beatles.
Ui, això li hauríem de preguntar a Bayona, el divendres, perquè segurament...
Ella et dirà de Depeche Mode, però s'equivocarà.
Bé, la cançó va viatjar a uns 300.000 quilòmetres per segon fins a una estrella que es diu la North Star Polaris, que està a uns 431 anys llum de la Terra. Que ja et dic jo que aquesta velocitat, tu crec... Deus sentir la cançó...
Dius, el vin i les ardilles.
I una nota, eh?
Clar, dius, aquests són els Beatles? Vols dir, però bueno...
Sobrevalorats.
Per poder enviar-la a la NASA va haver de demanar permís a Paul McCartney, òbviament, perquè té els drets, i a Yoko Ono, i també a les dues discogràfiques, perquè es veu que comparteixen els drets tots. Aquí, és igual, ben repartits els drets,
però
millor, perquè tots se'n posen diners a la butxaca.
Copia les cançons? No té cap sentit els drets.
No sé, suposo que allà no hi ha l'ESGAE apuntant quines cançons sonen per l'univers.
A l'Estrella Polaris.
A l'Estrella Polaris, aleshores els van preguntar al Paul McCartney i a la Yoko Ono si ho podien enviar i a les discogràfiques. McCartney va dir que sí, però s'hi afegien un missatge seu que deia envieu el meu amor als extraterrestres, que també si se sent a la velocitat que se sentia la cançó potser no s'entén, i Yoko Ono va dir endavant, feu-ho, que això és una cosa important. Ella ja no va, no va dir que deixessin cap missatget. Ara bé, no és la primera cançó que la NASA va enviar a l'espai. És la cançó que va enviar pel Deep Space aquest, però no la primera. Abans d'aquesta, ja havia enviat aquesta altra. Tots els Beatles, eh?
És que no tens millor ambaixador.
També van enviar aquest altre.
Home.
I aquest altre. I aquesta.
Home. Cocodril Club.
Bueno, bàsicament tota la banda sonora dels Beatles està corrent per l'espai, espai amunt, espai avall. Això sí, aquestes altres cançons no van sonar per l'espai profund, ho van fer per
l'espai... Espai profund.
Però és que, no sé.
Deep Space.
M'ha agradat.
Ho van fer més per l'espai superficial, que tampoc sé què és.
Sí. El que està més a prop.
Però bueno, penseu que si mai aneu a l'espai, pot ser que sentiu els Beatles.
Cada cop i vol dius, calla, que
no és que sentis veus.
No és que t'estiguis tornant boig.
No, són ells.
Són ells. Va. Deixem la música i parlem dels objectes que els humans han cregut necessari portar a l'espai per demostrar el valor de la humanitat. No sé, alguna aposta de l'objecte que...
Un objecte que ens representi, que ens defineixi
que
com a espècie.
Que els humans han considerat que s'ha de portar allà, com a espècie humana.
Ai, ostres. No ho sé,
ara. Va, us dono una petita pista, perquè aneu molt perduts.
Sí, perdudíssim.
Serveix per guanyar una possible guerra de les galàxies.
Una nau?
Home,
bueno, sí, unes quantes naus, no?
Un sable d'aquells de...
Mira, l'espasa no. De Luke Skywalker.
Tinc una teoria, eh?
Quina teoria tens?
Què vols, Anna?
És com una cosa preventiva per si venen extraterrestres a envair a la planeta Terra. Com dient, tenim armament avançat.
Els ensenyes l'espasa, no? Esta és mi espada, nene.
Ojo.
Mira con esto. Amb una lluminària que allà l'espai està tot fosc. Pues mira, l'espasa es va enviar l'any 2007 en motiu dels 30 anys d'una d'aquesta saga cinematogràfica, per mi una de les més famoses de la història, i potser els amants del cinema diria que està... Potser no, però podrien dir que està al nivell dels Beatles a nivell musical.
M'encanta aquest paral·lelisme.
No ho sé. Va formar part de la càrrega del Discovery, que complia la missió STS-120, que dius... A veure, aquest nom...
Què vol dir això?
És impossible recordar aquesta missió. Vull dir,
però sent la 120, s'entén.
No, però vull dir, avui la Marta Harkins ens explicava com es diuen doncs, els locals de Baqueira, no? Que tenen uns noms que els pots recordar.
Sí.
El Moet. El Cinco Jotas o Cinco Patas, no ho sé.
Cinco Jotas.
Posa-li amb aquesta missió també... Missió...
Però això són coses tècniques.
Que mira, això li podem preguntar a Joan Anton, d'aquí una estona.
Sí, perquè es posen noms tan sossos, clar. Si els huracans i totes les tempestes els hi posem més noms més divertits. Sí. Bé, no em pregunteu quina missió era, tampoc.
Era una missió de l'espai.
A mi el que m'ha importat és que es van emportar aquesta espasa. Però en tot cas està bé saber que si estem a l'espai i comença la Guerra de les Galàxies, doncs tenim una arma a mà allà.
Ja ho saps.
A mà, eh?
A mà la tens. A mà
si
la tens.
La trobes.
O per defecte també tenim un superheroi dels dibuixos animats, com Buzz Lightyear de Toy Story.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
És astronauta i segurament és l'únic nino de tots els de Toy Story que ha sortit de veritat a l'espai gràcies a la NASA. Ho va fer l'any 2009, o sigui que el 2007 enviem l'espasa i el 2009 enviem el bus. I segons la NASA, mentre va estar a l'espai, tenia una missió superimportant perquè el van tornar. És veritat que allà el vam enviar, però el van fer tornar perquè aquí els nens i nenes, i adults, perquè no nens i nenes, no. El trobàvem a faltar i van dir, no lo dejes demasiado tiempo en espacio.
Missió oficial de la NASA,
Missió oficial de la NASA per, amb un programa de divulgació educativa divertida. Que dius, sort, com que és un joguet, ho ha de fer divertit, perquè també era molt cunyon, era molt guai. El sí.
Ell
s'ho prenia en sèrio, però feia gràcia.
No deia allò de l'infinito i més allà?
No sé si ho deia aquest o el vaquero. Sí, ho deia ell, no? Sí, és que no sé, és que fa molt de temps que no la dec.
I teníeu com la joguina, no?, que feia, que desplegava, diguéssim.
Sí, les ales.
És que saps què passa amb les pel·lis de dibuixos animats? A mi em toquen el cor. Sempre acabo plorant per alguna banda. I ara ja tinc una edat que...
Prou.
No t'ho pots permetre, ja.
Ja no vull plorar tant, perquè si no em diran tu què, nena, que no madures. Bueno, va, deixem les armes i passem a altres objectes que també ens poden ser útils si ens trobem a l'espai i que s'hi han enviat. Torxes olímpiques per il·luminar tot l'univers.
Què dius?
Sabeu que les torxes olímpiques tenen la funció de sortir abans d'uns Jocs Olímpics per donar, doncs, per anunciar la Terra, sí, no?, a tot el planeta. Doncs no ho sé, potser van anunciar a l'univers que començaven uns Jocs Olímpics.
Però van enviar la torxa? D'aquí
sí, sí. Jocs Olímpics?
Mira, dels Jocs Olímpics d'hivern del 2014.
Sí, home.
Els de Sochi.
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 Sí.
Rússia. Sí. A Rússia. Sí. Sí, sí, la van enviar allà dalt i van ser dos astronautes russos, clar, perquè
home,
sí, eren els Jocs Olímpics. No els enviaràs, no, no sé, clar. Americans, perquè americans i russos, no sabeu. No, russos. I doncs són ells, els dos astronautes russos, qui la van treure de l'Estació Espacial Internacional a donar un passeig per l'espai.
Com... Però no l'han deixat per allà flotant? Com
no, no la van deixar. Però sí que van fer com es fan aquí a la Terra amb les antorxes olímpiques, que hi ha relleus. Tu saps que hi ha molts... com es diuen? Jo els dic torxeros, però no els dic...
No,
els portadors de les torxes, no? Pues els astronautes també es van fer relleus per l'espai, que devia ser molt xulo. Tu veure-ho des d'aquí a la Terra, diu, mira, l'ho he cogido uno, l'ho he cogido l'altre.
Vull identificar.
Aquest corre més.
Aquest relleu.
M'agrada perquè sempre que vull parlar com si fos una tercera persona, autoritzo el castellà.
Jo, saps què m'agrada, Candela? Perquè encara ens queden uns minuts amb aquest retrovisor d'objectes que s'han enviat a l'espai i us diré, perquè estic esperant, a veure si el dius. Jo he enviat una cosa a l'espai.
Què?
Tu has enviat una cosa.
Des d'aquí?
Des d'aquí.
A veure, no, espera, vull esperar, a veure si...
Home, però jo sé el que tinc a la secció i diria que no hi és.
Amb quina logística?
Bueno, a veure, clar, que la fixi al retrovisor i
després ens ho explicaràs. Bé, hauria molat molt, ara en sèrio, la torxa, però tots ens l'imaginem encesa. No estava encesa.
Clar, que
no
van dir que l'aquesta torxa...
És el 8.
No, perquè a l'espai no s'hi pot fer fosc, com al bosc. És perillós.
Clar.
No, suposo que...
Cap foc a l'espai.
No hi ha oxigen, no estava encesa, però és igual, era rullero, però el que està clar és que ara, en sèrio, penseu si realment hi ha algú allà fora i veu dos astronautes passant-se una cosa i corrent sense
torn. Jo aquests humans no els entenc.
El Buzz Lightyear, l'espasa de llum...
La cacona, les bitllets...
Aquests humans són molt estranys.
Han de flipar amb colorins, amb colorets. Encara que segur que flipen més si es troben un cotxe Tesla, que de veritat hi és. No hauríeu dit mai que hi ha un cotxe corrent per l'espai?
Això és de l'Elon Musk?
Sí, sí, sí. El Tesla és la companyia
no falla,
de l'Elon Musk.
No falla.
El 2018, el multimilionari Elon Musk i propietari de Twitter, ara ja X, i espera que li canviarà el nom.
Twitter, o sigui, mai serà X, ningú li diu X.
Ara ja li diuen X, els informatius, els llocs sèrios ja li diuen X. Sí.
Abans coneguda com Twitter. No, dius, com es diu el... Si tuit ve de Twitter...
Pregunta-li a la Medi, ja deu dir X, la Medina, que és més...
Ja no deu ni estar en boga.
Bueno, també és propietari de Tesla, no? Doncs va enviar a l'espai un Roadster Road Tester, no sé com es pronuncia.
Que és el model del cotxe.
És un model de cotxe pilotat per un maniquí astronauta anomenat Starman.
Ah, sí, sí.
Que portava un vestit blanc, que aquest vestit blanc semblava com el robot. Ara no sé si tindreu la referència, però ja. És la meva referència. Sabeu el videoclip de Shakira de Te Felicito? Que surt un petit robot, que és el robot que suposadament Shakira va posar en homenatge a Piqué perquè a Piqué li encanten els robots i ja li feia referència en aquell videoclip.
Ostres, que és lluníssim, eh?
Que era com que l'estava felicitant.
Escolta, bueno, tu doncs estàs al nivell de la Marina, eh?
Bueno,
quants detalls?
És que l'afer Piqué-Shakira em tenia molt enganxada. Em tenia molt enganxada perquè dic, és que mai hem tingut una salsa rosa així a Catalunya.
I dius que al Piqué li agrada molt els robots?
Sí, i aleshores ella li va posar un robot al videoclip. Doncs el vestuari d'aquest robot s'assembla molt al maniquí astronauta que pilotava aquest Tesla.
Tots buscant el maniquí, eh?
Buscava el maniquí. De mentre jo us explico que el maniquí conduïa el cotxe en una posició molt xulesca, braç esquerre sobre la finestra.
Home, ja que ho fas.
I l'altre al volant. No, ja que ho fas, no, que per conduir s'ha d'agafar el volant amb les dues mans. És la primera assignatura de la classe de conducció.
Sí,
volant amb les dues mans i en forma de com si siguessin les 10 i 10 del rellotge.
Jo tinc una amiga que a la primera classe li van dir, tu fumes?
Les 10 i 10.
Les 10 i 10.
Que bona aquesta.
Sí, 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 tu has d'agafar el volant com si fossin les 10 i 10. Ella, la Marcel, deu agafar com si fossin 2:45. Però
diu, després, la Paula diu, després això... Sí, clar. No, ara ho diré, Paula Moreno. Estàs tot el programa fent comentaris.
Anar xerrant.
Diu que ell això, ni caso. Que no fas 10 i 10, tu? Què fas?
Per aprovar, Paula, ho has de fer. Després fes el que et doni la gana, però per aprovar ho has de fer. Però això no és tot, eh? Perquè no només... tu veus un maniquí conduint així, dius, aquest cotxe ja no pot anar enlloc.
No.
Però és que no només això, el maniquí conduïa amb auriculars connectats.
Apa, tu, ja.
Sí, sí, el sistema d'àudio del cotxe, que dius, home, estàs de...
És un maniquí, home.
És que tu, la policia de l'espai et veu i t'atura.
Policia de l'espai.
Policia de l'espai t'atura, sí, sí. Perquè estàs conduint amb una sola mà, però és que, a més, amb els auriculars posats ja és per molta segur. I imagina't que et crida un extraterrestre i diu, atura't, tio, que et vull dir una cosa, doncs no.
I tu, com a maniquí inert, no inert li fas cas.
Sabeu quina cançó escoltava el maniquí Starman?
Quina?
Doncs un clàssic, Live on Mars i Space Oddity, les dues de David Bowie.
Jo és que, si anés a l'espai, m'agradaria, ara que dèieu dels Beatles i tal, però si sona aquesta cançó, m'hi quedo.
És més especial.
No?
És més especial, és molt bonica i també crec que representa a més gent, a més diversitat humana. En fi, el cotxe té com a destinació, jo us explico el cotxe perquè estava
al
el planeta Mart, i va a una velocitat de 30.000 km hora, de manera que actualment deu portar com uns 5 anys donant voltes al Sol i uns 4.000 milions de quilòmetres recorreguts. Això a casa meva, o sigui, voltes al Sol durant tant temps, a casa meva se'n diu entrar malament en una rotonda. Però sigui
I no sortir mai.
I no sortir mai, vull dir, ja, al final queda centrifugat. Sigui com sigui, el que és segur és que de moment no hi ha arribat, els qui l'estan esperant a mar, el cotxe no ha llegat. De fet, els experts creuen que el més probable és que el cotxe i el maniquí hagin xocat amb alguna coseta, perquè allà a l'espai tenim moltes coses, satèl·lits, meteorits, etc. I si no han xocat, alguna ratlladeta al cotxe...
No sé si té garantia.
El Tesla de...
Ai.
La reparació, després,
sí,
si tens això.
No ho sé. Li haurem de preguntar a l'asseguradora.
Escolta,
sí, de garantia, m'estic ofegant.
Què és el que
tu vas enviar?
Ho voleu saber?
Home, per favor.
Bueno, és que no me'n recordo ben bé quan va ser, si va ser el 2010
o el 2015.
És que
les coses que envies a l'espai.
Home, tu diràs, com envies cada dia coses a l'espai, què vols? Una fotografia. Perquè va haver-hi...
O d'aquí?
Tu meva.
En sèrio?
Tu meva. Saps el típic suro que tens quan ets adolescent,
sí,
tot ple d'imatges i de fotografies?
Sí.
Doncs va haver-hi... És que no me'n recordo, ara ho estava buscant. De molts ho dic. Era una missió que hi havia la possibilitat que tu podies enviar doncs, una fotografia. És la gràcia de tenir-te, de veure't a l'espai, doncs, amb aquell suro. I sorties així petitona. Però sí, sí, ho vaig enviar.
Com et pots veure a l'espai?
Però si jo una foto.
Jo gairebé no veig la lluna.
Sí, de debò.
No, doncs,
coses de la vida.
Què et va costar, això?
Que et deixo portar. Res, va ser gratis.
Bueno, mira, doncs, potser de tot el que he explicat que hi ha a l'espai, si un extraterrestre et veu, dirà, calla, que encara tenim algun motiu per anar a la Terra.
Bueno, va, gràcies, Candela. Gràcies, Uri. Temps de notícies i tornem.